veia un perill de...
Per salvar la família, diu. Vale, sí, però tampoc ho veu.
El seu prestigi ho mataria tot.
Bé, senyors, són les 8 i això també és implacable al temps. Però, en tot cas, veurem com acaba aquesta comissió amb gens de valor judicial, perquè el procés judicial va per una altra banda, però sí, doncs amb valor informatiu, sens dubte. Gràcies, Joan Pallarès, gràcies, Lluís Foix. Fins la propera. Molt bona nit, gràcies.
Bona nit.
Són les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.
Ràdio Principat. Lleida, 91.5.
Repassem aquesta actualitat i us expliquem que el curs vinent Catalunya tindrà 10 instituts de secundària més. Hi haurà 5.000 estudiants més a l'ESO i això ha fet necessària la posada en marxa d'aquesta desena de nous centres. La preinscripció escolar per al curs vinent comença demà dimarts i s'acaba dimarts de la setmana vinent, dia 17. En total hi ha més d'un milió de places disponibles a Catalunya. Aquest any baixa el nombre de places en infantil. A P3 n'hi ha 79.300, 2.000 menys que ara fa un any i en canvi a secundària el nombre d'alumnes, com dèiem, creix. Poblacions com ara Sant Quintí de Mediona, l'Alt Penedès o Sant Pol de Mar al Maresme estrenen institut i en altres poblacions fusionaran centres per optimitzar espais i recursos. També és notícia avui la compareixença de la família Pujol. Els tres últims membres de la família han passat avui per la Comissió del Frau Fiscal al Parlament. Oleguer Pujol Ferrusola, imputat per l'Audiència Nacional per presumptes delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals, ha negat les acusacions, ha dit que no té 3.000 milions i que tot el que s'ha dit a la premsa sobre això és fals. També ha dit que la deixa és una reserva. També ha participat al Parlament Mireia Pujol, però no ha declarat. Finalment, declara a través de videoconferència des de Miami Josep Pujol Ferrusola, l'únic membre de la família que no està imputat. I també us expliquem en aquest vespre de dilluns que s'ha reunit l'Eurogrup, els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea. El ministre alemany d'Economia ha dit que Grècia ha de començar converses i reformes i el ministre de Finances grec, Giannis Varoufakis, ha detallat el llistat d'aquestes reformes en la reunió amb els seus socis de l'Eurogrup. Diversos ministres s'han posicionat en el mateix sentit i han instat Grècia a parlar menys i a fer més per un acord. I deixem aquí l'actualitat perquè ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9, a Bàsquet al Dia?
Doncs hem de repassar la 23a jornada de la Lliga Endesa, escoltar, òbviament, veus de protagonistes. Ens ha deixat la meritoria victòria de la Bruixa Manresa sobre l'Unicaja de Màlaga i les derrotes de Fiat Joventut davant del Madrid, la derrota del Barça a la pista de l'Aerolife Gran Canària i del Morabanc Andorra a la pista del Bascònia. Escoltarem veus de protagonistes, com deia, i això el dia en el que hem sabut que Àlex Abrines, que es va lesionar ahir, pateix una condropatia traumàtica al genoll dret. Això vol dir que haurà d'estar unes dues setmanes de baixa i de tot plegat, com tots els dilluns, en parlarem amb l'Albert Illa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el bàsquet a Ràdio Estel a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa, gràcies, Òscar.
Vagi bé.
Fins aquí l'actualitat i fins aquí el Mirador. Ara us deixem amb el programa El Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. Seguiu a Ràdio Estel connectats. Demà a les 8 del matí torna la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no deixar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Xuamín i Danda, què tal? Com estàs?
Hola, Joan, bona tarda.
Molt bones.
Què tal?
Doncs molt bé. Dia primaveral, tot excel·lent, sí o no?
Molt bé, molt bé. Despertant del dia de la dona treballadora d'ahir.
Ah, això mateix. Com ho vas viure? Ets feminista o què?
Molt bé. No, no especialment, però, no. Bueno, totes aquests moviments socials no deixen de posar veu i ulls a coses que potser fa falta posar-los, oi?
Ah, no sé, perquè, clar, això a vegades també en diuen que és discriminació positiva.
Ah, bueno, a mi el que em va sorprendre és que anys enrere era el dia de la dona treballadora, oi?
Sí.
I ara es diu el dia de la dona.
Ah.
Has notat un canvi, tu, amb això?
Tal com m'ho diu, sí.
Ah, perquè, bueno, jo abans sí que li trobava un sentit en l'aspecte de que potser calia aixecar una mica la veu, no?, de que, doncs, les dones que treballaven a casa, que no se'ls reconeixia la feina, vull dir, tu imagina't quantes... Clar. De la nostra generació...
Sí.
La meva, tot i que jo vaig tenir la sort de tenir una família, doncs, ja més, diem-ne, que em va portar a l'escola diferent i així, però lo normal era, doncs, quedar-se a casa a treballar. Mm-hmm. I era una feina molt poc reconeguda i molt poc agraïda i gens pagada econòmicament. Aleshores, doncs, bueno, cert que estem encara en un pas molt, molt fresc, molt recent, molt tendre del canvi aquest social en el que la dona pot anar a votar, per exemple. I als Estats Units ja saps que els negres i les dones doncs, no votaven tampoc.
No.
En una societat que aparentment és més evolucionada, sembla. Sembla.
Sembla, sí.
Caldria veure-ho.
Segueixen reivindicant molt, però...
Exacte, però clar, és que si no hi haguessin aquests moviments socials en què un grup de persones afectades, com ara, per exemple, amb les maratons que fa TV3, es van veient problemes que estaven patint-los a les fosques i en el silenci, no? Tu veus aquestes malalties rares, veus, bé, coses que no trobo malament que surtin a la llum. En el sentit de que potser gent que no els hem patit o que no en som conscients, simplement, doncs mira, podem entendre-ho millor i començar a ajudar que això que també canvia en positiu. Per mi sí que és positiu.
Sí?
Sí. Bé, perquè encara avui dia moltes famílies, potser dones, ja concretant amb la dona, viuen amb aquests... una forma molt encoberta de dependència de l'home, no? Potser, doncs, t'ha dit que a la meva generació quantes dones no tenien els seus diners al banc, vull dir, depenien absolutament del que els hi donava el seu home, no?
Mm-hmm.
I no disposaven dels seus diners, tot i treballant, moltes d'elles, tot i treballant en empreses, però els diners els administrava l'home o bueno, i fins i tot em vaig trobar les darreres votacions, bueno, les eleccions, doncs que una senyora que em deia, li vaig preguntar què votaràs, era amiga, no? I em va dir, ui, el que m'ha dit el meu home.
Vaja.
Sí, sí, o sigui que no estem tan lluny de tot això encara. Llavors, clar, és evident que és cadascú. Jo no ho visc tan directament com potser doncs, el meu entorn tampoc, doncs perquè si succeeix alguna cosa així intentem resoldre o parlar-ho, però és que el problema és que quan s'ha fet tota la vida encara no s'és conscient de que això pugui ser una forma de coacció de la teva pròpia llibertat com a dona, no? I ara tornant a qüestionar-se el tema de l'avortament i de més, i ho estan decidint homes, aleshores, doncs, que això sí que em fa pensar doncs, que aquests moviments que surten al carrer, que agrupen persones amb una mateixa inquietud, doncs, és positiu en el sentit de que tenen la necessitat de fer-ho, primer que res, perquè els hi cou les entranyes, i després, doncs, que també tenen el dret de fer-ho. I gràcies a això, doncs, mira, mica en mica... Les dones podem anar a votar, els treballadors tenim drets que no teníem, laborals, etcètera. Vull dir, mica en mica, no, Joan?
Uh-huh. Suamin i Danda. Bé, no, és que estic pensant que a vegades, i aquesta és una de les veus crítiques, i faig una mica d'advocat del diable, de dir, molt bé, però la reivindicació d'aquests drets realment es fa des del carrer o fent dies internacionals o es fa des del silenci, des del dia a dia i més des de l'acció?
Això és bàsic.
Potser totes dues,
però...
no?
Et torno a repetir el mateix, que tant de bo, no? Totes les dones que estan patint una opressió en tots els aspectes, fins i tot un maltractament, com ara s'està veient amb noies molt joves que accepten el maltractament de la parella, no? Perquè és com normal, arriba a ser normal. Ja. I passar d'aquest arribar a ser normal a dir no ha de ser així, perquè ningú té dret a fer-me patir, ningú té dret a minvar la meva llibertat. Passar aquest pas és un canvi de consciència. Aquesta consciència d'on la treu la persona que només ha conegut això? Llavors, potser si ho veu al carrer, si ho veu amb altres dones, si ho veu amb altres ambients, se li comença a despertar aquella llumeta de dir, ai, doncs jo també potser tinc aquest dret, no? I no l'estic tenint. Mm-hmm. No sé, sempre seria molt discutible. Jo no ho valoro ni molt menys en un aspecte, doncs, feminista, tal com s'entén normalment, perquè tots els ismes els trobo extremistes i no m'agraden, però sí com a obrir la consciència i posar veu en persones que d'altra manera ho pateixen en el silenci i a la soledat, no?
Somini Danda, moltes gràcies.
Bueno, no sé si hem dit res que pugui ser esperonador, però jo sí que animaria totes les dones, no?, ja que estem parlant del Dia de la Dona, doncs que siguin molt felices, que tinguin aquesta joia al cor, que és el que, en definitiva, podran transmetre als nostres fills i a les nostres generacions venideres. I no quedar-se en la pena, en la tristor, amb l'aïllament que a vegades se senten.
Moltes gràcies.
Molt bé, Joan.
Fins
gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Amigues i amics, benvingudes, benvinguts. Parlant de dones, pretenia entrar a Síria per unir-se a l'Estat Islàmic, però les autoritats turques la van localitzar en el seu territori i la van detenir per deportar-la a Espanya. És d'origen marroquí i, segons diverses fonts, hauria realitzat tasques de reclutament i enviament de dones a aquest moviment que opera principalment al Pròxim Orient. L'Audiència Nacional l'havia investigada i havia llançat un ordre internacional de detenció contra ella. Les sospites les va aixecar el seu marit després d'unes vacances conjuntes al Marroc. Ella no només es va quedar uns dies més al seu país d'origen, sinó que en tornar passava llargues hores tancada a l'habitació navegant per internet. Però el seu cas no és l'únic. Es calcula que una setantena de persones han viatjat a Síria o l'Iraq per combatre a les files de diverses organitzacions, de les quals n'han tornat 10, en el cas espanyol. La meitat estan empresonades de persones. Tot plegat ha fet que les forces de seguretat d'aquest país, d'Espanya, no només les de casa nostra, sinó les de tota Europa, diria, hagin intensificat les seves tasques de protecció civil. Una de les principals eines per investigar el moviment de persones cap a aquests països, diuen els mateixos agents, és internet, on, segons s'ha sabut fa pocs dies, es calcula que actualment hi ha 46.000 comptes de Twitter operats per l'Estat Islàmic, dels quals cada cop n'hi ha més escrits en anglès. Els atacs que ha rebut Europa en els darrers 2 mesos han posat en estat d'alerta el continent sencer. Tots ells tenien un denominador comú. Estaven perpetrats per europeus d'arrel musulmana, instal·lats aquí com a immigrants de segona generació, fins i tot tercera. Per la premsa sabem que és a les perifèries de les grans ciutats on amb més facilitat trobem el context ideal perquè apareguin aquests perfils, reflectint així un greu problema social que pateix el vell continent, el d'un mur social i econòmic que separa les ciutats de casa nostra en 2 blocs, el dels que són d'aquí i els d'allà, sempre amb la indicació, doncs, de l'economia. I heus aquí el veritable problema, perquè les polítiques d'estat de tots els països europeus seguiran apostant per injectar més recursos a la seguretat, a l'alta tecnologia i a l'armament sofisticat per fer front a les amenaces que suposa l'islamisme radical. I quan sortiran les comunitats musulmanes a condemnar els atemptats. I el continent viurà atent a aquest nou fenomen. A falta, però, de la reflexió reposada i sincera d'una veu que reconegui que alguna cosa estem fent malament des d'aquí. Perquè no és normal que hi hagi joves que vulguin fugir de casa seva per agafar les armes i donar suport a organitzacions com aquestes, i menys encara que vulguin tornar per cometre atemptats. Lluny de reconèixer els defectes de les polítiques socials i culturals europees, que sovint surten massa cares, seguirem apostant per fer front a les conseqüències en lloc d'erradicar directament les causes. Ja se sap, una vella història.
El Compromís Ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Un programa que realitzem en Toni Huguet a les Vies de So i servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Ens trobareu a periodismeconsciència.org i a facebook.com/compromisciutadà. Konit Dokonomanski i Jordi Vázquez són membres del Kurdiscat. Avui volem conèixer millor la història de Kobani, que és aquesta ciutat del Kurdistan siri que ha estat capaç de vèncer la batalla contra l'Estat Islàmic i on les protagonistes han estat elles, les milicianes. I ara, tot seguit, parlarem amb Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam a Catalunya. I és que, segons un estudi realitzat per aquesta ONG, el frau fiscal li costa a Espanya uns 59.000 milions d'euros cada any, el 72% dels quals pertany a les grans fortunes i empreses. Si establim paral·lelismes, veurem que la sanitat pública espanyola ja costa menys, 57.000 milions. A més, la quantitat de diners que es perd pel que en diuen males pràctiques i incentius fiscals a les empreses és 4 vegades superior a la que es necessita per dur tots els nens del món a l'escola. De l'evasió fiscal en parlem tot seguit, abordem el tema perquè aquest matí he anat a la seu d'Intermón i he pogut enregistrar aquesta entrevista amb el director de la ONG a Catalunya. Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam a Catalunya, com estàs?
Hola, molt bé.
M'he quedat bastant impactat, tot i que si ens ho pensem una mica, en el fons tampoc ens havia d'impressionar tant, és a dir, d'alguna manera podíem sospitar que la cosa anava per aquí. M'agradaria preguntar-te quines són les conclusions d'aquest estudi.
Les conclusions d'aquest estudi són dobles. Per una banda, tenim tots els mecanismes per als quals s'arriba a defraudar a Hisenda i tot el que es produeix l'elusió fiscal, que és tota aquella part de frau fiscal legal, diguéssim, perquè hi ha una part que és frau pròpiament i per tant seria perseguible, i l'elusió és aprofitar totes les escletxes de la llei per fer, i aquesta és una primera part. Una segona part d'una anàlisi de les 35 empreses de l'IBEX 35, en el qual hem tingut moltíssimes dificultats, malgrat portem més de 2 anys investigant-les, per saber exactament què fan. I hi ha un pilot d'indicis que ens fan sospitar que fan servir aquests mecanismes sense que tinguem les proves exactes. Però, esclar, el sol fet que aquestes empreses tinguin 800 i escaig filials a paradisos fiscals, que 126 d'aquestes filials estiguin en un sol mateix pis, a l'estat de Delaware, als Estats Units, que és un paradís fiscal, que el Banc de Santander tingui 182 filials a paradisos fiscals, que els mapes que hem aconseguit fer d'alguna d'aquestes empreses demostrin la complexitat brutal de l'entramat d'empreses, fa pensar que probablement estiguin involucrades en tot això, i ens fa demanar al govern que faci el que hagi de fer perquè això no passi, perquè l'últim responsable de que això passi és el govern, amb una legislació que ho permet.
Ara anirem a tot això perquè hi ha aquesta campanya, per entendre'ns, engegada, no? Però tornem al principi. Hi ha una part que sí que és legal, que hi ha mecanismes que permeten fer-ho, i hi ha una part que dius que és il·legal. Això ens ho pots explicar una mica més?
Sí, és a dir, si tu enganyes a Hisenda i dius que has tingut beneficis per 10 quan has tingut per 20, estàs enganyant a Hisenda. I, per tant, això és il·legal. I Hisenda et pot perseguir i et pot posar una multa. Si tu vens tota la teva producció a preu de cost a una tercera empresa teva, a un paradís fiscal, a preu de cost, tu no has tingut beneficis. I aquesta tercera empresa ho torna a vendre a una subfilial teva també, i tots els beneficis els té l'empresa en un paradís fiscal, que no cotitza impostos, això és elusió fiscal. Tu has vengut, tu pots vendre les coses al preu que vulguis, i si les vens a preu de cost a una empresa, que clar, que resulta que és teva també, no tens beneficis i per tant no has de pagar impostos. Aquesta part del frau, d'aquesta elusió fiscal, és aprofitar escletxes fiscals que et permeten que, com que no tens beneficis, no has de pagar impostos.
Però entenc que això està fet així expressament, no? És a dir, que es deixen aquestes escletxes per poder donar una sortida a la gran empresa o no?
Aquesta és una escletxa que és senzilla d'explicar, però n'hi ha 40.000 i moltes es donen la sensació que estiguin fetes expressament i que només estiguin a l'abast d'aquestes grans empreses que poden tenir enginyers fiscals, tot un departament per intentar trobar la manera d'estalviar-se aquests. Quan es calcula que l'elusió fiscal a Europa és al voltant d'un bilió d'euros, o sigui, un milió de milions d'euros, un es pot fer una idea de quines són les magnituds de les que estem parlant. A mi se m'escapa absolutament la capacitat d'imaginar els zeros que són això. M'ho he d'escriure.
Se t'escapa aquesta capacitat, però altres vegades que hem parlat per la ràdio, no sé com us ho feu, però si aporteu sempre dades comparatives, no? Amb aquests diners es podria haver fet això, o amb aquests diners es podria haver fet allò. I no sé si en tens alguna de present ara que puguis dir quina és la magnitud de la tragèdia, per entendre'ns, no?
Jo en tinc una que em va sobtar molt i que va una mica més allà, que són les fronteres espanyoles. És a dir, segons unes estimacions bastant realistes, és a dir, intentant rebaixar-les, poc, els països empobrits estan perdent per l'elusió fiscal 100.000 milions d'euros. 100.000 milions d'euros és més del que tot el que destinen els països del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament en cooperació internacional. És a dir, si decidim de fer cooperació i ens posem seriosos amb el tema de la fiscalitat, estarien rebent més diners que els que els estem donant. I si seguim fent la cooperació que fem i fem això, tindran el doble de recursos per fer front a les seves realitats.
En el cas espanyol tampoc és molt allunyada aquesta història, no? Perquè comenteu que de l'IBEX 35 gairebé totes les empreses fan aquestes pràctiques, no?
De les 35 empreses que té l'IBEX 35, 34 tenen empreses a paradisos fiscals.
I s'ha estudiat més o menys quin és el volum de capital que mouen i que, per tant, deixen de pagar amb impostos aquí a l'estat espanyol?
No ho podem saber. Aquesta és una de les dificultats. També hem fet uns quadres dels nivells de transparències que ofereixen aquestes empreses i ens hem posat a contacte amb totes elles, els hem enviat qüestionaris i els volums aquests i les operatives exactes, els nivells d'opacitat són tan brutals que som incapaços de saber exactament quins són.
O sigui, els heu enviat... Vostès a l'empresa com ho fan, això? Els heu dit directament, però això difícilment us respondrà, no?
Bueno, però una pregunta que sí que haguéssim pogut respondre és quina és la seva política fiscal? No l'ha respost ni una. Ni una sola empresa ens ha respost aquesta pregunta. Quina és la política fiscal que tenen? Se suposa que són empreses... Bueno, se suposa no. Totes aquestes empreses tenen unes pàgines dintre de la seva pàgina web que es diuen Responsabilitat Social Corporativa, i preguntar quina és la política fiscal em sembla que és de lògica dintre d'aquesta... Igual jo no li puc preguntar la política fiscal a una petita i mitjana empresa catalana perquè prou feina té per sortir endavant, perquè aquestes empreses tenen departaments de RSC, que diuen ells, i per tant ni una ens ha contestat quina és la seva política fiscal.
Bé, a veure, les empreses de l'IBEX 35 les tenim més o menys al cap tots, però m'imagino que deu haver-hi un rànquing, no?, que digui la que més, la que menys... Podem aportar alguna dada d'aquestes?
Difícilment podem aportar una dada. Només puc aportar les dades de les quatre empreses que més ens han col·laborat dintre del rànquing i que no les converteixen en bones ni en dolentes, les converteixen més transparents que la resta. Que han estat Abertis, han estat Abengoa, Mafre i Telefònica. Aquestes quatre empreses ens han aportat alguna cosa més d'informació que la resta. Insuficient, però almenys ha estat hem pogut fer alguna cosa amb elles. I en l'informe teniu un quadre dels indicadors per colors de les 35 empreses de l'IBEX, en el qual dels 12 ítems que té cada empresa aconseguim trobar només 5 entre totes que tinguin l'aprovat. La resta no és que sigui suspensos, és que és suspens absolut. Tots els... tu ho estàs veient aquí amb colors, gairebé tot el quadre és vermell, hi ha una miqueta de groc i uns punts verds aïllats, que són els dels punts que tindrien un aprovat de transparència en l'indicador que hem creat. La resta és molt preocupant, perquè moltes d'aquestes empreses, a més, doncs estan fent servir fins i tot subvencions, són empreses amb el suport del propi govern per fer exportacions, és a dir que a aquest nivell la transparència hauria de ser absoluta. I estem parlant d'empreses que tenen una transparència teòricament més alta que la resta perquè estan en borsa.
I a part de Delaware, que deies, com a paradís fiscal, podem saber també quins altres llocs sobre la geografia mundial estan repartides aquestes empreses o filials?
Sí, a part de Delaware, les Illes Caiman són un dels tallonses favorits, però és curiós perquè el major punt d'entrada d'inversió a Espanya és Holanda i Luxemburg, que actuen com a paradisos fiscals també per inversions estrangeres. I és curiós perquè Espanya és el segon inversor que inverteix en Espanya. És a dir, totes les inversions que arriben, els segons més importants són els que arriben a Espanya una altra vegada després de fer la volta pel món. I, a més, cal dir també que Espanya té alguns productes que el converteixen en un paradís fiscal. Hi ha un producte que es diu ETV, que serveix per a grans empreses que fan grans inversions i que té un tracte de paradís fiscal per a aquestes empreses perquè no han de pagar impostos.
En definitiva, tot aquest tema, aquestes polítiques fiscals que el que fan és impedir que molts recursos econòmics arribin a casa nostra. I amb tot això, clar, m'imagino, Intermón, Oxfam no es queda amb aquest informe, sinó que deu voler anar més enllà i deu reivindicar alguna cosa, no?, publicant això.
Sí, la primera cosa que reivindiquem és precisament això que estàs dient tu. La fiscalitat és una eina de dos cares, és l'eina més potent que tenim per combatre la desigualtat. Una cara és com recaptem els impostos, és a dir, com aconseguim que el que té més pagui més, i l'altre és com ho gastem. Com aconseguim que en aquesta despesa pública tinguem uns serveis que beneficiïn també i que ajudin a combatre la desigualtat. Això a l'estat espanyol i a tot arreu del món. Com que aquesta eina s'està fent malbé perquè la fiscalitat, en comptes de ser en aquests moments, estan fent passos enrere respecte al que és la redistribució, demanem i en aquests propers mesos seguirem fent accions concretes, bàsicament el govern i els partits que incloguin en la llista electoral, el programa electoral, uns canvis claríssims en la legislació fiscal que permetin que evitin tota aquesta defraudació alhora que apliquin polítiques, és a dir, que entre el que captem i el que gastem, aconseguim reduir la desigualtat que s'ha seguit incrementant en Espanya els últims anys.
Tot plegat funciona o està articulat a través d'una pàgina web, no?
Sí.
I un pot deixar-hi la seva signatura.
Un pot deixar-hi i, a més, tot això ho presentarem el dilluns 16 al Cine Texas a les 8 del vespre. Esteu tots convidats a venir-hi. Es diu elfiascodelfisco.org a la pàgina i trobareu, a part de gràfiques i si entreu, i si no us en recordeu el nom, entreu a la pàgina d'oxfamintermont.org i també hi arribareu fàcilment.
Hi ha un banner a la dreta, que ho diu. Cinema Texas?
8 del vespre.
A les 8 de... A veure, torna a dir les coordenades i el lloc.
Cinema Texas, que és el carrer Bailén, a les 8 del vespre, el dia 16 de març, que és dilluns de la setmana que ve.
És el que queda dalt de tot, de Bailén?
Sí.
Ah, que abans eren els Laurent de Gràcia. Pot ser? Doncs ara no ho saps.
No
jo tampoc.
Sé.
Val, és igual. Dalt de tot, de Bailén. Sí. Vale, Cinemes Texas. Quin és el feedback que heu tingut per part de la ciutadania, si us ha arribat? Perquè això va ser publicat aquest cap de setmana a diversos mitjans. I si heu rebut algun feedback i si creieu que la gent s'engrescarà, no?, a mobilitzar-se a favor d'aquestes polítiques fiscals més justes.
Hem rebut pocs feedbacks de la ciutadania. Jo crec que la ciutadania s'ha xocat, malgrat, com tu dius, ho podríem saber-ho, no? És un informe que té certa dificultat, és un informe que s'ha de pair a poc a poc, és un informe que intentarem explicar a poc i per parts, i que demana poder-lo madurar. Per tant, jo espero que més que un feedback immediat en sigui l'element de base per fer una sèrie d'accions que farem d'aquí en endavant i que ens permetin fonamentar-la sobre això.
Doncs em sembla que hi ha alguna dada o que creguis oportuna o que vulguis dir alguna cosa que ens hem deixat? No m'agradaria que quedés.
No, una altra dada que m'ha sobtat i que penso que és útil saber-ho. Quan estem parlant del que ens preocupa moltes vegades més d'Àfrica i el que se'ns posa un pla a la boca, encara que menys després de l'experiència a casa nostra, és la corrupció. Perquè tinguem una idea de quins són els volums que perd Àfrica en corrupció. De tot el diner que perd Àfrica, en corrupció en perd un 5%. Un 65% el perd per l'elusió fiscal.
Uau, caram. Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam aquí a Catalunya, gràcies per atendre'ns i fins la propera.
Fins la propera. Us podeu trobar l'informe a la web d'Intermón i us recomano que us el descarregueu.
Moltes gràcies.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Arribarà el moment per fer una pausa musical. La farem amb un clàssic de Simon & Garfunkel, The Bridge Over Troubled Waters, interpretada per David Brosa. I després marxem cap al Kurdistan, concretament cap a la ciutat de Kobani. Una història apassionant ens espera.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When time get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and
un clàssic on els hi hagi, eh? Bridge Over Troubled Waters, de Simon & Garfunkel, el que acabem de sentir a la sintonia de Radio Estel. Coni de Kolomansky, Jordi Vázquez, membres de Kurdiscat, què tal, com esteu? Benvinguts.
Moltes
molt bé,
tot
gràcies.
Tot bé? Ens hi posem? Sí. Parlem una mica d'aquesta zona?
Endavant.
Doncs vinga. Home, és que ha anat sortint molt en els mitjans, s'ha parlat de les dones de Kobani, de les dones de Kobani... Precisament sortim del Dia de la Dona, no? Uh-huh. No ha estat fet expressament, eh? La veritat és que no, però bé. I, home, és una història molt interessant, la que hi ha al voltant d'aquesta ciutat, d'aquesta regió, que ha estat defensada per evitar que l'Estat Islàmic s'apoderés d'aquest enclavament. I m'agradaria preguntar com tenim l'actualitat en aquests moments en aquesta regió del Kurdistan. Qui m'ho pot explicar?
Bé, bona tarda. Estem parlant de la regió del Kurdistan de Síria, respecte a la qüestió de les dones.
Correcte.
O de la revolució de les dones. Perquè el Kurdistan està dividit en 4 estats. Un és Iran, l'altre és Iraq, l'altre és Turquia i Síria. Mm-hmm. La situació social al Kurdistan de Síria deriva en part del de Turquia, ja que el moviment que actualment està duent una revolució social i de gènere des del 2011 és un derivat, entre cometes, del moviment que des dels anys 70 promou una revolta social, política i nacional al Kurdistan turc. El Kurdistan turc, estem parlant de gairebé un 25% de població que és kurda, enfront al 75% que és turca, i en canvi a Síria estem parlant d'un 90% de població àrab i un 10% de població kurda. Mm-hmm. Els kurds són un poble indoiranià que, per tant, serien cosins dels perses, dels actuals iranians, i no tenen res a veure ni amb els turcs ni amb els àrabs que van anar a Síria. I el procés que s'ha desenvolupat al Kurdistan sirià ve derivat de les primaveres àrabs, i a Síria concretament va haver-hi una revolta al març del 2011 contra el govern dictatorial de
Bashar al-Assad.
O contra el govern de Bashar al-Assad, ja que hi ha gent que no considera que sigui dictatorial, i al afablir-se el poder central, la minoria kurda va recuperar part dels drets que li havien estat manllevats pel govern de Bashar al-Assad. De quins drets parlem? Bàsicament parlem del dret de ciutadania. La majoria àrab de Síria va negar als kurds el seu dret a tenir una ciutadania. Això vol dir que no podien anar a l'escola, que no podien tenir serveis mèdics i que no podien transmetre's les propietats ni casar-se. Per tant, d'alguna manera van viure al marge de la societat, a més afrontant una forta immigració àrab, que ara mateix està creant certs conflictes interns.
Quan dius aquesta immigració àrab, vols dir de tota la resta de Síria que van cap a aquesta regió nord i que fa frontera amb Turquia?
Correcte. Mm-hmm. O sigui, el govern va promoure uns programes d'arabització, literalment. I arabització vol dir que li trec la terra als kurds, perquè no existeixen, i li dono colons àrabs. Això es va produir també a l'Iraq. Tant a Iraq com a Síria governava el Baas, que era un partit nacionalista àrab, amb tendència semisocialista, però nacionalista àrab, i per tant havia d'eliminar les minories. Mm-hmm. La diferència amb el que hi ha hagut ara és que el moviment kurd no ha promogut un moviment nacionalista kurd en contra dels àrabs, sinó un plantejament del que s'anomena confederalisme democràtic, teixit d'alguna manera per l'Abdullah Öcalan, que està pres des del 1999 a Turquia, a l'illa d'Imrali, que és una illa que està completament aïllada davant del que era Constantinople i actualment és Istanbul. I ell va plantejar el que era el confederalisme democràtic com una teoria política basada en l'anarquista Murray Bookchin, i va ser barrejant comunisme llibertari i plantejaments marxista-leninistes i també nacionalistes, en el que totes les comunitats havien de conviure. Com? Confederant-se. Des de les seves pròpies institucions o autoorganitzacions, des de l'autogestió de base, havien de conformar uns cantons autònoms. Llavors hi ha 3 cantons autònoms de majoria kurda on les minories són respectades i tenen una representació. D'acord? Tenen representació els àrabs i també els cristians, que hi ha una minoria cristiana de nacionalitat assíria, que no seria ni àrab ni, ni kurda, que tenen un dret d'autorepresentació, un dret d'autodefensa, tenen les seves pròpies milícies i no tenen els seus propis parlaments, sinó que tenen com assemblees de barri, diguem-ne. I aquestes assemblees de barri doncs, hi participa sempre un percentatge de cada comunitat. I aquí entrem amb el tema del gènere, que també s'ha acordat el confederalisme democràtic implica l'apropiació també de la lluita de la dona, i les dones han de tenir una representativitat Si de cap sí. ho expliqui.
Realment és central. Dintre del confederalisme democràtic, els eixos són l'ecologia social, la democràcia directa, i, evidentment, és absolutament... que estructura tota aquesta revolució és el dret de la llibertat de les dones, del feminisme. I això és molt interessant, perquè jo crec que és una evolució del propi PKK, que, evidentment, no ve de res. Les dones sempre han estat molt presentes dintre del PKK, de la configuració del PKK.
Això és interessant, perquè sembla que les imatges de les milicianes defensant Kobani sembla que surtin una mica del no-res. I abans deies anys 60 i 70, no? Has dit?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sempre han format part. El que passa que sí que és veritat que als 90, amb tota la repressió a Turquia, que va haver-hi revoltes, realment va ser una massacre bastant potent pel poble kurd, moltes dones massivament van marxar a les muntanyes. I encara que no fes... sigués un moviment pròpiament feminista, sí que va variar moltes coses i van començar a estructurar les seves pròpies organitzacions vinculades, evidentment, no volen estar aïllades, sinó que també volen intervindre en la política general de tot el que està passant al Kurdistan, però van començar amb aquestes, les seves pròpies organitzacions. I a poc a poc sí que el 93 ja es va fundar la primera guerrilla, la primera milícia.
Quin any, perdona, has dit?
El 93, que són les IJ Star, i realment com amb comandaments només de dones, entrenament només de dones, i que implicava també una formació política molt, molt important. O sigui, no és només la formació militar, sinó la formació política. I amb aquesta deriva, cada vegada més s'ha estat estructurant el moviment, també en moviments autònoms de dones, que també formen part del moviment general. Tenen les seves pròpies organitzacions, pensem, és una evolució al llarg del temps fins a arribar ara, i tenen la representativitat dintre també de, diguem-ne, les organitzacions col·lectives, no? Mixtes. I realment això fa que sigui un eix central en la lliberació. Per exemple, jo, fa poc, van publicar el dia 4, abans del dia de la dona, un escrit d'Ojalan, que parlava de que com a l'objecte revolucionari actual és la dona, de la mateixa manera que havia sigut el proletariat al segle passat. O sigui, estem parlant de que és absolutament central en el seu anàlisi de que tot un moviment de alliberació, si no porta una alliberació de les dones, o sigui, no es pot estructurar com a tal. I això és el que estem veient. O sigui, organitzacions autònomes, no només en el plan militar, el plan militar és molt important per les circumstàncies que es viuen allà, però també en el plan social, polític i de moviment de dones joves, també.
Tant estem parlant del que aquí diríem equitat, no? Una equitat de quins percentatges? D'un 50 i 50%?
Estem parlant del 40% d'homes, 40% de dones i 10% per minories. No importa si són dones o homes. Amb la qual cosa, realment, l'equitat és absoluta, no només de gènere, sinó també de minories ètniques. Sí. A les representacions, a les assemblees, diguem-ne, han d'haver-hi 40% de dones, 40% d'homes i un 10% de cristians, àrabs o...
Yazidis, també.
Sí, yazidis o armenis.
I falten 10% encara, no?
No, 40-40-20, perdona.
40-40-20.
40...
I, bueno, també tenim un altre aspecte que també està obligant realment a aquesta presència sigui real, que és el lideratge. O sigui, en tots els consells o representativitats que tenen les diferents entitats de govern, sempre hi ha un home i una dona que formen part del lideratge o que són electes com a representants. O sigui, no és només una persona portant veu, sinó que sempre són dues persones. I amb això, diguem-ne, que són com accions de positives per afavorir que les dones realment tinguin aquesta presència social i política que, en el fons, volen que alliberi a tot un poble, no només a les dones, sinó a tothom.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb la Connie Dokolomanski i el Jordi Vázquez, que són membres d'aquesta entitat de Kurdiscat. Pel que he llegit, tinc entès, i per això m'agradaria que ho matiséssiu, que ho corregíssiu, que és que realment amb aquesta primavera àrab, o millor dit, el conflicte que se'n va derivar d'aquesta primavera àrab allà a Síria, la regió del Kurdistan siri no hi va acabar d'entrar, sinó que es va mantenir al marge. Això va així o no? Què podem dir al respecte?
Sí, la guerra civil siriana era entre Bashar al-Assad i l'exèrcit sirià lliure. L'exèrcit sirià lliure tenia el suport de Turquia i dels Estats Units. Bashar al-Assad tenia el suport de Rússia i de l'Iran, perquè Assad és xiïta. L'islam es divideix entre sunnites, que són el 90%, i el 10% que són xiïtes. L'Assad és xiïta, d'una secta que només representa el 10% de la població siriana, però que manté el poder, i té el suport de Hezbollah, que és un partit islamista xiïta del Líban i de l'Iran. Allò era una guerra multiregional. Els kurds tenien dues opcions, una, agafar un dels dos bàndols o crear el que ells van anomenar la tercera via. La tercera via era proclamem la nostra autonomia, el nostre autogovern i provem de sortir-se de la guerra civil. La guerra civil els ha acabat tocant de ple perquè l'exèrcit sirià lliure s'ha anat esfonsant i ara mateix la guerra realment és entre Bashar al-Assad i els xiïtes i els sunnites de l'estat islàmic i Jabhat al-Nusra, que és un moviment vinculat Al-Qaeda. Vinculat vol dir formalment vinculat, no que es diu proper a. No, és Al-Qaeda. Aquesta guerra, els kurds els ha agafat de ple perquè l'estat islàmic va decidir atacar un dels tres cantons, que es diu Kobani, de Síria. Hi ha tres, que són Afrin, Kobani i Sisirre, i va atacar tres vegades aquest cantó i finalment el setembre del 2014 va aconseguir entrar. I si de cas la Coni, que expliqui una mica el...
Que va ser quan comença tota aquesta història, que ha rebut tant impacte mediàtic...
Correcte.
La defensa de la ciutat de Kobani.
Clar, perquè pensa que en realitat aquestes són, bueno, les YPG i les YPG són unitats de defensa popular que estan bastant purament armades. I si veiem la força militar que té Daesh, o Estat Islàmic, en la seva, bueno, la seva progressió per tot l'Iraq, ha anat conquerint un munt de material militar, sobretot estadounidens. Estem parlant d'artilleria passada, bueno, molts diners. Clar, era una descompensació tan gran que jo crec que aquest nivell de resistència que s'ha comparat amb Stalingrado o amb la Barcelona del 39, bueno, ha inspirat aquesta èpica.
De fet, aquesta èpica, no? Perquè diuen que és un estat èpic el que ha passat, històric. Històric segur èpic. Bé, possiblement també.
Home, han estat 4 mesos de setge de tancs contra escopetes antigues. Llavors, el més probable era que hagués caigut la ciutat. Però ells van dir que es quedarien, ells i elles, van dir que es quedarien a la ciutat i lluitarien carrer a carrer, i van complir la seva promesa. I durant unes setmanes l'estat islàmic no només va conquerir 325 pobles, que són tot el cantó, sinó que va entrar i va conquerir el 60% de la ciutat. Però es va defensar amb aquestes escopetes i va haver-hi un element que també és important, que és que diverses organitzacions kurdes a l'exili a Europa i solidàries com la nostra vam començar a demanar als Estats Units i a la comunitat internacional que salvessin aquella ciutat, perquè John Kerry, el secretari d'Estat dels Estats Units, va dir que no era estratègicament important per ells i, per tant, no els afectava. Fent molta pressió internacional i també produint-se una revolta entre els kurds de Turquia, que va suposar 4.000 persones ferides i 40 morts, i actualment ara mateix hi ha milers empresonats per aquella revolta, es va fer una gran pressió perquè els Estats Units comencessin a actuar contra l'estat islàmic, perquè no hi havia cap motiu perquè no ho fessin. No? I els bombardejos van afavorir que els tancs no poguessin entrar a la ciutat. I aquí va començar a girar bastant. No només era la resistència, sinó que es va poder començar a contraatacar, perquè el desequilibri d'armes ja no era tan fort. I en igualtat de condicions, sobretot les combatents kurdes, que per això hi ha hagut l'èpica, són molt millors que els guerrillers de l'estat islàmic.
Ah, sí?
Sí, perquè normalment són noies que des de l'adolescència estan formades a la muntanya amb pràctiques guerrilleres. Moltes d'elles ara tenen això uns 30 anys, porten 15 anys entrenant-se militarment. Si veieu les fotografies que hi vam penjar de la celebració del 8 de març...
Sí, són brutals. Fent fila, eh?
I, clar, allò no és una guerrilla de sud-americana sense organització. És una guerrilla perfectament estructurada i allò és una part de les unitats que n'hi ha. Controlen 45 pobles a les muntanyes. I aquestes noies estan... Realment hi ha molt bones franctiradores. Hi ha algunes que han aconseguit molt renom perquè es diu que han matat més de 100 individus islamistes. Clar, van fer retrocedir, efectivament van fer retrocedir, perquè ningú ha intervingut a Kobani, eh? Només hi ha hagut bombardejos d'aviació, però qui ha lluitat al carrer, qui ha fet retrocedir l'estat islàmic i ha recuperat ara mateix ja 300 pobles, sí que són els guerrillers de les Forces de Defensa Popular, i que són les IPG, i les IPJ, que són les Forces de Defensa Femenines.
I, bueno, i els Pasbergas, que al final també va ser una qüestió bastant interessant, perquè realment dintre d'aquest joc de geoestratègia, no, la pressió que va rebre Turquia per poder, d'alguna manera, no impedir l'entrada dels Peshmergas. Bueno, realment, allà veus que no només estava lluitant, diguem-ne, Kobane, sinó
qui
que...
Qui són ells? Explica'ns.
Els Peshmergas són l'exèrcit del Kurdistan iraquià. Sabem que a l'Iraq hi ha una autonomia de facto, i a més reconeguda internacionalment, i a més amb moltes funcions que podrien ser com d'estat directament, i tenen el seu parlament, etc, i tenen, bueno, el seu exèrcit. I, bueno, pues es diuen Peshmergas. Realment estan entrenats, armats, per Estats Units i per, bueno, Alemanya, aliats. I, clar, una força com militar completament diferent del que estem parlant de les unitats de defensa popular, no? Durant tot aquests moments, mentre que estaven els aliats estaven bombardejant aquestes posicions que comentava el Jordi, realment hi ha hagut una pressió i un rifirrafe entre Estats Units i el que és Turquia, no? Perquè Turquia, evidentment, no volia obrir les fronteres, no ha volgut obrir les fronteres per un corredor humanitari, no ha volgut obrir les fronteres per deixar passar els refugiats, no ha volgut cap tipus d'ajuda humanitària per tota la zona de Rojava, però en aquest moment sí que va haver-hi una negociació que va, al final, desembocar que 150 Peshmergas amb tota l'artilleria pesada entrés a la zona de, bueno, a la ciutat de Kobane per reforçar aquesta lluita que hi havia. I també va ser un moment clau, no? Perquè per fi hi havia alguna cosa d'artilleria pesada per contrarrestar els atacs dels tancs d'estat islàmic.
Mm-hmm. Abans que comentaves les imatges de la celebració del Dia de la Dona, deixa'm que digui, kurdiscat.blogspot.com, i allà està penjat, és un YouTube, de fet, i és fantàstic veure-ho, és molt interessant. Ho dic per si alguna de les persones que ens està escoltant en aquests moments vol entrar-hi i veure-ho, repeteixo, kurdiscat.blogspot.com. Una de les coses que em va impactar va ser... la directa va publicar una entrevista amb una de les dirigents d'aquestes milícies, no? I deia que la determinació de les dones, de les milicianes, per fer front al que estava passant davant de l'estat islàmic era tal que es guardaven una bala, diu ella, no per si l'havien de fer servir per elles, per no moure's de la postura que els havien ordenat. O sigui, tan inflexible i tan fermes les instruccions que acaten, això va així?
Sí, la veritat és que és una organització jeràrquica. Les imatges aquestes ho demostren. No és una milícia popular amb el sentit de desorganitzada. El PKK ve d'una tradició stalinista. Actualment ha renunciat al marxisme-leninisme i ja no és comunista. De fet, abraça el confederalisme democràtic, que seria més aviat un moviment llibertari. Però la tradició hi és. I només pot sobreviure un moviment d'aquestes característiques amb una fèrria disciplina militar, perquè si no seria... Hi ha hagut conflictes interns i seria impossible afrontar els rivals amb els que ha de topar-se. La demostració és que la guerra de Síria ho està comprovant. Tots els grups que no tenen una forta estructura militar o jeràrquica estan desapareixent. Qui està guanyant? L'estat islàmic, que té una estructura piramidal. La gran diferència entre l'estat islàmic i el moviment proper al PKK o al Partit de la Unió Democràtica, que és com es diu a Síria, i les IPG, és que les ordres de l'estat islàmic venen de dalt a baix, d'un califa, que seria com un rei, a tots els seus súbdits. I les ordres de les IPG i del moviment kurd venen de la base decideix per on ha d'anar i les milícies obeeixen. Per tant, la jerarquia no vol dir submissió, en aquest cas, que l'islam significa submissió. Vol dir... No, jerarquia
acatar vol dir ordres.
I organització.
Organització.
Perquè sense organització no es pot sobreviure. Com pot haver aguantat una organització guerrillera des del 1984, quan han desaparegut l'IRA, els guerrillers tamils, totes les guerrilles han desaparegut del món, les FARC de Colòmbia l'altre dia...
No són... Clar. Sí. Mm-hmm. Bueno, i també una altra cosa que diuen, per exemple, una companya que va estar aquí fa poc, una noia kurda, el que et deia és que Kobane no s'ha defensat una ciutat, s'ha defensat una idea de ciutat, que és tot això que estem parlant, no?
Clar.
Que és una organització des de la base, amb estructures des de la base, i que de la base és d'on emergeixen totes les necessitats i els col·lectius per poder protegir, no? L'autodefensa és vital per un projecte d'aquest tipus.
Entenc que per John Kerry no era una ciutat estratègica, als Estats Units. Però és una ciutat estratègica o no?
No.
No.
No, l'única cosa és que està a la frontera de Turquia.
A la frontera vol dir a tocar, no? Perquè sí, si tu la mires al Google Maps està, però... Sí.
Però hi ha moltes que estan a tocar de la frontera. Clar. No és especialment per això un motiu per...
No té recursos naturals, no dona accés a res, no ho era, realment no ho era estratègica militarment, però l'error greu el va cometre l'Estat Islàmic, anant cap a una ciutat que no era estratègica. Quan l'Estat Islàmic va perdre uns 5.000 combatents... Dels
molt
quals...
importants, comandants molt importants.
3.000 eren d'èlit.
Sí, sí, sí.
Només en aquesta batalla.
Només en aquesta batalla durant 4 mesos. I, de fet, molt del que està passant ara, que ara TV3 comença a cobrir a Tikrit i com estan retrocedint a diversos llocs, ve perquè realment els grans comandaments, que ells els anomenen emirs, van morir a Kobani. Per tant, ara mateix la direcció militar de l'Estat Islàmic ja no és la que era fa mig any. I qui se l'ha carregat ha sigut la milícia kurda.
Hi ha molts problemes interns, perquè semblen que estan apareixent des de lo de Kobani i dissensions internes dintre de Daesh.
Però això, diguéssim, enfocat en aquesta zona, i l'Estat Islàmic actua no només allà, sinó...
Però es canviaven, o sigui, molts dels emirs, que venien, txetxens o iraquians, que havien lluitat també a la guerra a l'Iraq i que estaven formant part de Daesh, com s'estava perdent, i cada vegada era més simbòlica la situació de Kobani, els enviaven cap allà.
És que és això, és que es va convertir en simbòlica, no?
L'entrevista que ens van fer a la UI vam dir, el titular era que ells estaven atacant Kobani, perquè llavors encara n'hi havia el setge, per una qüestió d'orgull, no per una qüestió estratègica ni tàctica. Cal pensar que l'Estat Islàmic podria haver atacat Alep, que és la segona ciutat de Síria, o fins i tot estar al costat de Bagdad, que és la capital de l'Iraq. Però van preferir llançar tota la seva força contra aquesta petita ciutat. És com si algú pot conquerir Barcelona o València i decideix estar atacant Tortosa sistemàticament. I allà es va dessagnant. I llavors perd tota la força que tenia. O part de la força.
Estem esgotant el temps, però no vull passar per... No vull oblidar aquest tema de campanya de suport. Demano una mica de síntesi, si és possible, vale, sobre aquesta qüestió.
Bueno, en principi, la campanya que hem engegat des de Kurdiscat és per recollir medicaments i alimentació de nadons, i material per nadons, companyals també, bolquers, els volem recollir per enviar-los cap a la frontera de Turquia, als camps de refugiats que hi són a la frontera de Turquia. Tot està coordinat amb la mitja lluna vermella del Kurdistan, que són els que tenen accés a aquests camps de refugiats i en el fons són els únics que estan assistint als refugiats kurds. I, bueno, no només kurds, perquè hi ha una mica població de siriana, perquè pensa que amb el setge de Kobani unes 250.000 persones han hagut de fugir i estan als camps de refugiats, i és per assistir a tota aquesta gent. És el que ens han demanat més. És diners i els medicaments.
I això com ho ha de fer qualsevol persona que vulgui ajudar?
Pues, en principi tenim uns punts de recollida per tot Catalunya.
Val.
Tenim un blog, es pot anar directament des de la pàgina de Kurdiscat o bé amb un altre blog que està vinculat, que és Suport a Kobani, Blogspot. I allà tenim tot el llistat de punts de recollida, a Barcelona tenim uns quants, i es van actualitzant, perquè això sí que també, una mica en la línia del confederalisme democràtic, no? S'està la gent autogestionant punts de recollida que ens comuniquen i nosaltres pengem allà. O sigui que els punts de recollida que puc dir ara, a lo millor no són els mateixos que la setmana que ve, no? I és anar allà i deixar. I després, en aquesta setmana, esperem que sí, tindrem una espècie de crowdfunding, que és com un crowdfunding però sense límit de diners ni de dates, per poder ingressar en aquest crowdfunding i enviar també a la mitja lluna vermella, que és Heibasor, perquè ells puguin per ajudar tot
això es tramitaria a nivell online, aquests diners.
El crowdfunding,
com
sí.
Com el crowdfunding, que es dona la targeta i...
És la mateixa mecànica, però és de la Cooperativa Integral Catalana i no té els límits que tenen els crowdfundings habituals. Mm-hmm. I, o sigui, és això, recollida de material, tenim els punts de recollida i el crowdfunding.
La Coni Dokolomanski, gràcies. Coni, Jordi Vázquez, membres tots dos de Kurdiscat. M'hauria quedat 3 hores parlant d'això perquè és un tema apassionant, És molt, molt, molt apassionant. Senyors, moltes gràcies.
Fins a vosaltres.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortí i Serra.
Nosaltres esgotem el temps gràcies a la Suamini Danda per la seva col·laboració, el Toni Huguet a les vies de so. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Fins la setmana que ve amb més temes. Recorda que aquest programa té un lema: sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins la setmana que ve. Adeu.